els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida. Un espai on conflueix la diversitat de l'Església.
Benvinguts i benvingudes, amics i amigues, al nostre espai Taula Compartida. Cada setmana us obrim, des d'aquest podcast de Ràdio Estel, les nostres portes per oferir-vos un punt de trobada entre realitats diferents d'allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. Hi ha regles econòmiques que han resultat ineficaces per al creixement, però no així per al desenvolupament humà integral, augmentant la riquesa, però sense equitat, i així el que passa és que neixen noves pobreses. Quan diuen que el món modern ha reduït la pobresa, ho fan mesurant amb criteris d'altres èpoques no comparables amb la realitat actual. Perquè en altres temps, per exemple, no tenir accés a l'energia elèctrica no era considerat un signe de pobresa ni generava angoixa. La pobresa sempre s'analitza i s'entén en el context de les possibilitats reals d'un moment històric concret. Aquesta orientació del punt 21 de l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc ens serveix de punt de partida. Presentarem en aquesta nova taula compartida dos testimonis que ens acostaran a la figura, precisament del Papa Francesc, com a gran líder moral i també religiós, però sempre preocupat per les qüestions socials. Ens referirem d'una banda al gran projecte The Economy of Francesco, l'economia de Francesc, i de l'altra a tota la seva preocupació global pels pobres, per les perifèries existencials.
Taula compartida.
I obrim la nostra taula centrant-nos primer en tot el que és la preocupació general del Papa Francesc des de la seva doble missió de custodiar, certament, les veritats de la fe cristiana, però alhora també d'obrir l'Església al diàleg amb un món divers. Aquesta doble missió és molt clara perquè hi ha una gran força dels temes socials en el ministeri de l'actual Sant Pare, temes que van més enllà de les qüestions pastorals o religioses, també molt important, certament. Tenim com a exemple la fraternitat entre tota la humanitat, el diàleg interreligiós, per al qual també planteja fins i tot una sinodalitat, la pau sense cap excusa ni excepció, l'atenció als pobres i una economia que posi la persona en el centre. Analitzem breument totes aquestes qüestions amb l'eclesiòleg Salvador Pié Ninot, professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya i rector de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Doctor Salvador Pié Ninot, benvingut. Hola, com està?
Bona tarda, molt bé, gràcies a Déu.
Me n'alegro.
A tots els oients i a tu mateix. I
moltes gràcies, mossèn Salvador. Bé, què destacaria de nou del que és aquest pontificat de Francesc tan focalitzat a les qüestions socials? Això marca un signe, no?, de la història de l'Església actual, moderna, contemporània.
Clarament, clarament. Jo penso que és un tema clau, un home que ha entès que el tema de la pobresa no és un tema per parlar-ne un dia i després de distreu, sinó que cal també tot un treball, podríem dir, d'insistir, de pedagogia, d'anunci, de denúncia, perquè si no això, tothom diu, oh, que tothom, molta gent, oh, que està bé, però després se n'oblida. I també tenir en compte que el Papa és dels poquíssims líders, potser l'únic mundial, que està alliberat de no tenir negocis ni fer una cosa, de dir que està parlant o una mitjà de comunicació que li interessa vendre'n molt. O sigui, aquí hi ha un tema també molt més lliure, en el sentit millor de la paraula, i per això ell, jo crec que n'és conscient, sap que això també té les seves limitacions, perquè hi ha molts llocs que no els interessa el que diu el Papa, però aquest anar-ho insistint d'una manera o d'una altra, jo penso que va ajudant també a acabar penetrant, i que també ens adonem que, malgrat tots els esforços, el tema de la pobresa i de la marginació és un tema dramàtic.
Certament.
Dramàtic. El que passa que, és clar, la vida de cada dia ens distraiem, però és una qüestió que, per tant, el tema de la justícia social, que és un tema clàssic també de la doctrina social de l'Església, que ell està donant com una nova força. Jo penso que aquí hi ha una doble cosa. Una primera, perquè ell ve de Llatinoamèrica i això en són molt més sensibles. Uh-huh. La ve als europeus, que ens donen lliçons, si ens convé, que això s'ha d'anar insistint. I una altra perquè és un jesuïta convençut. Uh-huh. Jesuïta vol dir seguidor de Jesús, jesuïta.
Sí, sí. Jesuïta.
D'alguna manera, ell entendre que els mateixos exercicis espirituals i tot plegat porten tota una espiritualitat, si un se l'aprèn seriosament, també, de pobresa, de no sentir-se en tot el discerniment que es fa, i, per tant, també una experiència de Déu, que troba en la pobresa. O sigui, jo penso que ell parteix molt, també, de que en la pobresa s'experimenta Déu. I, per tant, pensa que els pobres no solament se'ls ha de solidar, sinó que també són un cert testimoni d'aquesta presència de Déu.
I tant, ell parla moltes vegades del rostre sofrent de Crist reflectit en aquestes persones pobres. Bé, i si fem una perspectiva més general del pontificat de Francesc, tenim d'una banda importants documents, la mateixa exhortació programàtica, la joia de l'Evangeli, Evangelii Gaudium, incideix en qüestions socials, per exemple, amb aquesta comparativa sobre una persona dormint al carrer i el valor de la borsa, que sembla que ens preocupem més, no?, per aquesta economia especulativa que no pas per la que beneficia les persones, o també, evidentment, la Fratelli Tutti, l'hem esmentada avui al principi d'aquest podcast, d'aquest programa, i molts altres escrits, exhortacions, motu proprio, però després també els gestos, no?, la creació de la Jornada Mundial dels Pobres, per exemple, i tota aquella tolerància zero davant de qualsevol indici de corrupció econòmica, que també s'hi ha posat fort el Sant Pare. Sobre això, ens podria oferir una petita anàlisi abans d'acomiadar-lo?
No, bueno, jo penso que també aquests signes que ell ha donat, que llavors també escandalitzen a la gent, que això estigui passant, jo penso que és molt important també aquest tema d'intransigència en el sentit millor de la paraula, perquè s'ha de seguir amb la corrupció. I no solament la corrupció moral, que és molt important, però aquí també toca aquest tema de la corrupció econòmica, per tant, que toca molt el tema de l'estafar a la pobresa, podríem dir, no? I jo penso que també aquí hi ha una cosa que té, fins i tot quan ara ens demanen, encara que sabem poques notícies, de purificar-lo de Càritas, també és exemplar, encara que molta gent hagi escandalitzat el que ha fet, que no se sap bé què ha passat, però queda clar que no és perquè la cosa anés bé, sinó que hi havia algun problema, almenys de mala administració.
Sí.
Que no s'embutxaqui ningú res, ni hagi... Però jo penso que això també és un exemple. No, també de dins hem de purificar per ser-ho.
I tant, i tant. O el cas del qui va ser prefecte de la Congregació per les Causes dels Sants, Angelo Becciu, no?, que va estar en judici i el va apartar, no?, de la missió que tenia. En fi.
Sí, i després va prendre perdut els poders de ser elector papal, tot i ser cardenal, eh?
Sí, sí.
Els petits signes que dien interns. I, doncs que també vol dir que hem d'intentar també no solament de fora, sinó de dins.
Sí, sí.
La condició humana, que també aquí hi ha una llei sàpia de la condició humana que també és egoista, encara que o no se n'adon, o no ens n'adonem, o a vegades no en fem cas prou de dir que ho hem de revisar de tant en tant.
Sí.
Comunat a la pobresa, no?
Sí, sí. Revisió interna i després predicar per escrit, de paraula, oi? I també amb les accions. Per tant, aquesta coherència del Papa Francesc...
És que aquest és un tema clau.
Sí.
Tenc que això pugui escandalitzar alguna gent, bona gent, eh? Però, bueno, és que és la condició humana. Jo penso que aquest tema de la limitació, això és molt important, també.
Sí.
Per pensar que tots, perquè són bones persones, són bons, sinó que necessitem un esforç. I perquè ens acostumem massa que potser un tema econòmic, no diran res.
Sí, ho deixem així, discretament, queda dintre, ja ho netejarem per dintre, però està bé també aquesta transparència. Doctor Salvador Pié, li agraïm molt que ens hagi ajudat una mica a explorar la preocupació del Papa Francesc per les qüestions socials i, en tot cas, podríem seguir, però en tornarem a parlar segur, perquè aquest Papa em sembla que encara donarà per molt, tot i la seva avançada edat. Una abraçada i molt contents d'haver-lo tingut amb nosaltres.
M'alegro molt.
Adéu-siau, igualment, que vagi bé.
Tu, Ignasi. Apa, adéu.
Adéu. I parlem també avui del Moviment Internacional d'Economistes Economy of Francesco, Economia de Francesc, i així aterrem una mica en una qüestió molt concreta dins d'aquesta preocupació del Sant Pare per les qüestions socials. Està sent una veu profètica de denúncia i alhora d'esperança dins de tot aquest gran projecte. El filòsof i economista Bernat Sallarès, coordinador del moviment, reflexiona sobre la sobreproducció en un món on els recursos són limitats. Ho fa, per exemple, des del seu llibre Economia i Ecologia, editat per Claret, un treball emmarcat en una reflexió des de la pregària creient i des de l'obertura de l'Església al món. Li donem la benvinguda, ell és aquí a l'estudi 3 de Ràdio Estel. Bernat Sallarès, benvingut, hola.
Hola, bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
Nosaltres encantats també de tenir-lo amb nosaltres. Bé, el moviment L'Economia de Francesc va néixer com una crida del Sant Pare a joves economistes, empresaris i emprenedors per trobar-se a Assís al març del 2020, tot just quan començava o estava a punt de començar la pandèmia, ho recordem, i treballar per una economia diferent i amb ànima. La pandèmia va ajornar d'aquesta trobada i finalment es va celebrar el setembre del 2022. Com definiria i com valoraria la trajectòria d'aquest moviment, L'Economia de Francesc?
Sí, ha estat un moviment que certament va ser revolucionari des del començament, no? Perquè qualsevol persona que es plantegés com podia afectar, no?, el Papa Francesc l'economia, com la podia modificar, no?, per donar-li aquesta ànima que ell proposava, clar, tothom pensaria, doncs, que el millor era, doncs, convocar els millors economistes, els més prestigiosos, primers ministres de qualsevol país, ministres d'economia, no? I en canvi el Papa Francesc va fer una cosa revolucionària, que és convocar els joves, eh? Justament empresaris, economistes, professors de l'àmbit universitari, joves, que volguessin donar aquest nou impuls a l'economia. Eh? I, per tant, el moviment va ser una cosa molt novedosa des del primer moment, però és que, a més, s'hi va afegir la pandèmia, com bé dèieu, no? És a dir, que en el moment que ens havíem de trobar al març de l'any 20, de cop ens trobem amb una pandèmia que ens deixa tots a casa, no? I això el que ha fet és convertir Economia Francesco des del primer moment, convertir-lo del que havia de ser una trobada presencial, en un moviment on ja es van teixir tota una sèrie d'aliances, de moviments dins del mateix moviment, valgui la redundància, però tot amb un format digital. I això va permetre una capilaritat molt més gran que no pas un esdeveniment en presencial, no? Així és.
Economia de Francesc vol obrir camins. Com ha evolucionat des de les seves primeres trobades, que van haver de ser virtuals per raons òbvies?
Sí, la primera fase jo diria que va ser una fase de baixar, no? D'alguna manera, agafar determinats temes i aprofundir-los, no? Què és el que volíem ser. Però el que va ser interessant és que des del primer moment Economia Francesco no va ser només un moviment intel·lectual, podríem dir, sinó que hi va haver tota aquesta reflexió acadèmica, de nous models en economia, etc, però també de noves empreses, és a dir, empreses que han sorgit des d'Economia Francesco, nous, fins i tot, moviments, no?, think tanks en la mateixa organització. Per tant, ha tingut ja des de l'inici una dimensió teòrica i una de pràctica, que això és el que ens demanava el Papa Francesc ara al setembre quan ens vam trobar a Assís, que la realitat és sempre més que la idea, no?, i que, per tant, fugíssim de nous models i que els intentéssim implementar, ell deia, sobretot a través del treball, aquesta centralitat en el treball.
Avui ens acompanya en aquest podcast Bernat Sallarès, coordinador del moviment The Economy of Francesco, o Economy of... L'Economia de Francesc, per dir-ho en català, en aquest cas. Vostè també és gerent de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, professor d'Història, ha fet moltes coses, però segurament Economia de Francesc l'haurà ensenyat molt des que va començar a implicar-s'hi i amb aquesta històrica trobada del setembre del 2022 a Assís.
Sí, sens dubte, i ara parlant, no?, des del meu punt de vista més personal, és a dir, com a persona dins l'acadèmia, no?, en termes econòmics, és difícil explicar fins a quin punt abans de l'existència de l'Economia Francesco ens sentíem sols els economistes, anava a dir cristians, però no només cristians, és a dir, sinó economistes que veiem que els models econòmics imperants i hegemònics no només no expliquen la realitat, sinó que converteixen les persones en mers acumuladors de beneficis, no? I que això acaba transformant el cor humà, l'acaba assecant, no? Per tant, també ha estat un moment de trobar-nos tots, els que veiem que aquesta economia economia que ensenyem a les universitats, per exemple, i que després acaba tenint un efecte important, no?, en la realitat social i econòmica, que volem canviar això. I, per tant, ha estat aquest punt de trobada que ens ha enriquit a tots, però sobretot que ha estat com a mínim un lloc on veure que no tothom es defensa aquesta economia hegemònica, com dic, però que és tan i tan pobra i tan empobridora de la realitat humana.
L'economia al servei de la persona, ja ho deia el Papa a l'exhortació Evangelii Gaudium, aquest gran document programàtic de Francesc, i després ho ha anat exhibint amb gestos, amb escrits, amb predicacions també de paraula, amb audiències, de moltes maneres el Sant Pare Francesc. I potser la pregunta del milió que li volem fer a Bernat Sallarès, jove economista, perquè vostè, si està en aquest moviment, també és perquè és jove, no?, com molts altres del món, cap a on apunta aquest missatge del Papa? Pot tenir efectes positius en l'economia mundial, en una economia més ètica, més al servei de la persona?
Sí, jo crec que hi ha dues dimensions, no?, d'aquesta revolució començada amb l'economia Francesco. Una, diria jo, més a nivell teòric, no?, els models econòmics que expliquem a les universitats, els models que imperen d'alguna manera en tot el discurs són models fruit d'altres temps i que estan totalment col·lapsats, no? El que és realment inspirador i motivador del moviment és que s'estan creant nous models en economia que poden aportar aquesta dimensió humana, no? El que és el quefer econòmic. I després una dimensió més pràctica, com deia, que Economia Francesca no només és un moviment, diguéssim, d'intel·lectual, sinó que s'estan creant ja empreses que lluiten, doncs, contra aquesta activitat que no és ecològica, no? Per exemple, de l'agricultura o el món del treball, no? De com s'exploten les persones. Són empreses que ja estan sent una implementació d'aquests models, no?
Uns models on l'ecologia hi compti i no només el benefici o el guany amb sacrifici ecològic. Sempre han existit els informes sobre impacte ecològic, no?, que es valoraven, doncs hem de ser més radicals, potser, amb això, no?, en la protecció del medi ambient. Ens quedem amb ganes de parlar més amb Bernat Sallarès, però ens queda recomanar novament el llibre Economia i Ecologia, editat per Claret, on suposo que va molt en aquesta línia del que deia ara.
Sí, totalment. De fet, el llibre hem triat aquestes dues paraules, economia i ecologia, perquè les dues tenen una mateixa arrel etimològica. Totes dues venen de la paraula oikos en grec, que significa la casa. Per tant, és impossible tenir una economia sana si no respectem la casa on vivim, no?
Moltes gràcies, Bernat Sallarès, coordinador del moviment Economio Francesco i també economista i filòsof. Parlarem més vegades, segur, a Ràdio Estel, d'aquest i d'altres temes socials. Que vagi molt bé. Encantat de tenir-lo amb nosaltres.
Molt bé, molt de gust. Gràcies.
Taula compartida. El punt de trobada des de la fe i la proposta cristiana.
Cristo vino a los pobres a anunciar la buena nueva. Tanto amó Cristo a los pobres que quiso ser el pobre también.
Compartim avui, per completar el nostre podcast, aquesta cançó titulada Amar a Cristo en los Pobres, un tema de G7, Ministerio de Música, un grup de Mèxic que ofereix a tot el món l'amor misericordiós de Déu. El missatge que ofereix aquesta peça cantada és el d'una economia, precisament al servei de la persona, on pugui entrar aquest amor que la fa més justa.
Entre los pobres no es posible amar a Cristo si no amamos a los pobres. Si lo amamos, amaremos su misión. Esta es la misión de Cristo: a los enfermos sanar, los esclavos liberar y anunciar por el mundo a los pobres la salvación, ama a Cristo en los pobres. olvides esta misión. Cristo te está llamando a entregarte con amor y a proclamarle al mundo el amor de Dios.
Amb aquest Amar a Cristo en los pobres de Gesed Ministerio de Música ens acomiadem. Fins aquí el nostre espai Taula Compartida. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Un plaer haver estat avui novament punt de trobada per a tots vosaltres. Que vagi bé.
Su vida entregó por los pobres. Él es el siervo doliente que clavado en una cruz dio vida eterna en los cielos, muriendo de amor, muriendo de amor.
Taula Compartida, un podcast de Radio Estat.